no porta fer presentació, jo crec que ja fa una estona que són aquí, xerren amb altres.
Som ben vagos.
Ben vagos, sí.
Som ben vagos.
Fem una cosa, la que sempre farem. Comptant fins a tres, fort aplaudiment i a veure amb aquesta verdadera llegenda de Sant Jordi, què és? Vos sembla bé? Comptant fins a tres.
Ja vos sentim, eh? Vos sembla bé o no?
Sí!
Ara! No ho berenet!
Bueno, fer llarga i per mi, eh?
Va, un. Comptàvem jo. Un. Dos. Tres. Un aplaudiment per la Sera d'Ubagos.
Gràcies, gràcies, gràcies.
Pollencinetes, pares, mares, padrins, padrines, fadrins, paradines, grans, petits, joves, majors, i tots aquells que com nosaltres sabem que quan obris un llibre, no només el llegeixes, sinó que un llibre es viu, se somia, se sent. Benvinguts a No Conta Contes de la Sera d'Ubago!
Benvinguts!
I avui pel conte passaran i a cada nom heu de fer una ovació, una ovació sí. Vol dir aplaudir,
ué.
Una
taula.
Un batle.
Ué.
Aquell que era batle.
Ué.
Un drac.
Ué.
Un Jordi.
Ué.
Roses.
Ué.
I molt més personatges de la Sera d'Ubago.
Molt bé.
Echa-t'ho.
Ai, que estan emocionats de poder haver duit el nostre programa aquí, a Can Llobera. Possiblement és un d'ullots més màgic de Pollença.
Visca Pollença, visca Sou Borada, sou gent...
Sabíeu una cosa? Sabíeu que dins cadascuna de les seves sales poden trobar llibres? Ho sabíeu? Sí, eh?
En un banyo no.
I sabeu que som com a passatges per fer llarg viatges? Ho sabeu, això?
Sí o no?
Mirau, ens permeten viatjar al futur, al passat, a altres terres i també a mons fantàstics. Nosaltres, si no ho sabeu, som un programa de la Sera d'Ubago, un programa de la ràdio, o no?
Sí.
I sempre deien que bé, el nostre programa és com un llibre, perquè també, quan l'encetam, mai sabem el que mos hi trobarem de dins. I tenim una frase, nosaltres, quan començant sempre, perquè deien que el que passa a la Sera d'Ubago, on queda?
A la Sera
d'Ubago. Té de la Sera d'Ubago.
Menos mal que tu, Joan.
Nins i nines. Heu de saber una cosa. Lo que llegiu en els llibres no queda en els llibres. Lo que llegiu en els llibres queda en el vostre capet i sobretot en el vostre coret. Començam!
No rima. No todo tiene que rimar.
Això era i no era un poble en una petita illa del Mediterrani. Aquest poble estava envoltat de muntanyes i des de que es va fundar s'havia dedicat sempre a la ramaderia.
Són trossos de porcella que em podrien fer matances.
Al poble s'hi feien, no porcella, sinó un millor menys. I la seva carn era famosa arreu de tota l'illa. Tothom en volia menjar. I és que no era estrany que fossin tan bons. Almenys vivien lliures i pasturaven per totes les terres del poble.
Aquest poble era presidit pel Puig Fumat, un puig que rebia aquest nom perquè sempre estava cobert pel que els vilatans, la gent que vivia allà, creien que era boira. Però tot i aquesta boira era preciós, ja que allà hi creixien unes precioses roses silvestres que tenien la falda de la muntanya del de color roig. A la muntanya hi havia una gran cova d'on moltes vegades arribaven sons semblants a rugits. Però el balde del poble deia...
No passo pena, que això és un vent que regofa dins la cova. En fi, ja sabeu que jo sóc molt d'anar d'excursió i sempre ha estat així.
Tot i les explicacions de Miquel Àngel, el balde, entre els veïns del poble es va escampar la llegenda que a la cova hi havia un drac ferotge. Tant va ser així que prest aquella cova va passar a ser coneguda com la cova del drac.
Vull ser, vull ser, vull que em donis les calcetes d'una noia!
Amb el pas dels anys, la demanda de carn de mè es va incrementar i això va fer que els vilatans haguessin d'ampliar les pastures fins i tot a dalt del Puig Fumat, on a poc va anar desapareixent la vegetació que servia d'aliment als animals, fins i tot les roses silvestres. De fet, pareixien ser el plat preferit dels nens. Per sort, en Jordi, el jardiner de l'Ajuntament, va fer un parell d'empels de les roses silvestres als jardins del poble, per així poder conservar aquell colorí que tanta alegria donava als veïnats.
Avui donaré dues o tres primícies.
Qui era en Jordi?
En Jordi era un jove que estava enamorat de les roses, especialment d'una, d'Anna Rosa, la filla d'Ubalda.
Quan diuen Rajoy, i diu, viva el vino!
Viva el vino!
De fet, havia accedit a ser el jardiner de l'Ajuntament per poder-la veure cada dia. Anna Rosa era una jove rossa i molt, molt decidida. A més, era una amant dels animals, fins a tal punt que, tot i que son pare no li feia massa gràcia...
Veterinari, filla meva.
Mon pare, els animals m'apassionen i...
I te compraré un hàmster, o t'estimaré més un moixet. No me demanis un hàmster i un moixet perquè apareixerà a l'Ajuntament, això. Ah, o pillau, ah, o pillau. Un moix i un hàmster, un ratolí... En fi, és un xiste de contes d'Ubalda.
Bé que Anna Rosa havia estudiat de valent per convertir-se en la manescal del poble, i ja us podeu imaginar que... Un poble que se dedicava a la ramaderia, feina no n'hi faltava. Per això, en Jordi trobava poques ocasions per poder xerrar amb ella i així expressant-li el que sentia.
Hola, Rosa. Estàs estupenda avui de matí. He pensat que si vols, tu i jo, més tard, podríem anar al cine.
Li va dir en Jordi quan la va veure sortir de l'Ajuntament. Ell... va agafar una rosa dels rosers i li va donar. Ella se la va posar a la solapa de la bata de veterinari mentre li deia:
bon dia, Jordi. Bé, és que la veritat és que ara friso una mica. He de vacunar uns 155 nens de Don Mariano i ja sap que si no hi vaig aviat té barra d'enviar un municipal a cercar-me. A més, en un cine. Ai, bé, adéu, eh?
Ostres, el cine. Bàmbol, no se m'ho podia córrer un altre pla. Si fa 25 anys que van tancar el Capitol.
El Puig Fumat cada dia estava més pelat i de cada dia la boira era més espessa.
Perquè és que fa una setmana sencera que tenim mal temps d'aquest divendres.
Mal temps, mal temps. I des de feia uns mesos hi feia una forta olor a sofre. A més, de cada dia els rugits que sortien de la cova eren més forts. El poble de cada vegada estava més atemorit, ja que estaven convençuts que la llegenda del drac de la cova era real. Per això, el balde s'esforçava a tranquil·litzar els seus estimats conciutadans.
El l'endemà, el poble es va despertar en grans rugits i amb una forta olor de sofre. I el xaldrat era real i havia baixat a la vila. Els vilatans corrien espantats pel poble, per carrers, per places, mentre el drac sobrevolava aquell poble.
Cuidao!
En Jordi va veure que el llançava amb pi... Hola? Hola? Sí, hi som, sí.
Sou ben vagos.
Llavors deia que en Jordi va veure que el drac el llançava amb pitjat cap al jardí de l'Ajuntament i va córrer cap allà. El va trobar sobre els rosers que havia arrasat en les seves llarres i mandíbules.
Oh.
Quan va veure en Jordi va sortir volant i des del cel, en la boca plena de pètals, fulles i espines, va rugir cap al poble dient alguna cosa que els veïns no van entendre massa bé.
No sé com està això, no m'han informat.
Atemorits, Varen anar tots cap a l'Ajuntament per recriminar el batle que s'havia equivocat i que volien protecció. El batle va convocar tots els savis del poble i quan els va tenir reunits es varen posar a discutir el que havien de fer davant l'atac del drac.
No sé com es...
I si no s'apaguen les piles, crec que hauran de córrer.
Hauran de córrer. Udomoll, un savi que venia de les terres més properes a la mà, va dir...
Yo no sé si lo entendió, pero creo que el bicho aquel decía algo de que quería una doncella y no sé qué de una cosa. Y una cosa es un perro, ¿no? Bueno, una perra.
Què dius tu ara de gosses? Cusses d'ahir matí. A més, no estaràs pensant que li entreia mullans ara en aquella bestiola. Els llans són ben necessaris per guardar les ovelles i homenets. Llavors voleu que ratllar l'economia local? Anem, no hem de fotre faves, està ben clar la que val. Val la filla d'Ubatla. Vull la donzella rossa. Bé, no sé si deia rosa o rosa. Però perquè xerrava la boca plena. Però és evident que la vol a ella.
Va dir en Tomeu, un antic batle que havia hagut abans de Miguel Ángel, a lo que ell va contestar.
Home, Tomeu, tu te n'adones de lo que m'estàs demanant. No puc entrar ja en Rosa, és la meva filla. Hi ha d'haver alguna altra opció.
Va ser quan un dels seus consellers més experts va dir.
Bueno, jo crec que lo que podríem, que lo que no podem fer és sacrificar ningú, no? Per molt legítima que sigui la nostra lluita. Hem de adoptar mesures específiques. Podríem posar-nos, jo que sé, tots un llarg ros al pit i un altre de gegant a la façana de l'Ajuntament en símbol de suport de totes les roses que s'ha menjat del molt honorable jardí de l'Ajuntament.
Només me faltava aquesta. Tot i que vull deixar clar que estic de cert que hem de protegir qualsevol forma de vida. Incloses les roses del jardí han de ser, però han de ser més combatents. Propos que totes les dones de la vila ens tenim el cabell d'arròs i anem a fer un minut de silenci davant la cava del drac, amb una camiseta que posi rosses, valentes i fortes.
No.
Sí, sí, sí. Que jo t'ho dic, cama marina.
En plena discussió, per favor. Deu-me que això apareix un ple de l'Ajuntament. En plena discussió dels savis, va sonar el telèfon de l'Ajuntament. Bé, vas,
sona ben modern.
Digui.
Era Antoni Drové, un veïnat una mica mal sofrit.
Miguel Ángel, som Antoni Drové. Mem, és que la meva dona, Maria Lida, m'ha dit au telèfon a l'Ajuntament que no se'n veuran nens amb això d'aquest dragó.
En fi, no t'has de preocupar, Toni, que ara miram d'arribar a un acord de mel o que feim.
Només me faltava aquesta. No ho sabeu per haver d'acord en 4 anys i ara vol que estigui tranquil amb una cosa tan delicada. 40 llans, posar-se d'acord. Això amb en Tomeu no passava. El que has de fer és llegar un bou per les banyes. Bé, n'enxerxar un dragó i tirar per avant. Escoltau teus i no pensar tot.
Mentre les paraules del mestre Drové ressonaven dins les orelles del batle, es va presentar a la sala la seva filla, na Rosa.
Mon pare, en Tomeu té raó i aniré jo a veure el drac.
Es perduts, tu també, filla meva. Ja ho sé que amb ell tot això no passava. Però tampoc teníem un drac de 4 tones volant per damunt del poble, en fi. A més, xerra la boca plena, que no sabem si és a tu que cercava.
Ja ho sé, mon pare, però és que tinc una intuïció. I si no hi vaig i passés alguna cosa a la gent del poble, no m'ho perdonaria mai.
Dit això, va sortir de l'Ajuntament i va agafar el seu vespino per anar-se'n cap a la cova del drac. En aquell mateix moment, en Jordi revisava tots els jardins del poble i va observar una cosa que li cridava l'atenció. El drac havia destrossat tots els rosers que ell havia empeltat a les roses silvestres del Puig Fumat.
Vamos, que no li heu guardat, ¿sabes?
Que curiós. I si el que vol el drac no és una rosa, sinó... Ja ho tenc.
Havia descobert el que volia el drac.
Mentrestant, na Rosa havia arribat a la cova del Puig Fumat. Pel camí, es va adonar de lo molt que havia canviat aquell puig d'ençà que els nens i les ovelles s'havien menjat les roses. Els rugits que sortien de la cova eren aixordidors.
Aquests rugits, no són ferotges. És que, de fet, no semblen rugits. És que això, són udals de dolor. Clar, té mal, és que ho sabia.
La Rosa va entrar corrents cap a l'interior de la cova. Ella tenia un sisè sentit amb els animals i sabia el que els hi passava.
Eren persones idèntiques a l'altre, no?
Això està ben clar.
En Jordi va anar corrent a veure el Batla per contra-li el descobriment que havia fet i va trobar el Batla una mica cop viu.
Tanmateix ja no serveix per res. La Rosa ha anat avui de matí entre aquests senudrats.
No pot ser!
Amb el cor glaçat i la seva indumentària de runner, en Jordi va partir corrents cap al Puig Fumat esperant no arribar massa tard.
Quan la Rosa va arribar a l'interior de la cova, va trobar l'enorme drac tombat a terra i amb llàgrimes als ulls. La va observar, va veure que no era un drac, sinó un drac. I de seguida es va adonar que aquella bèstia no es trobava gaire bé. Va treure la bata i els seus estris dins la cartera.
Això no ho sabia ningú.
I li va dir, hola, senyora drac, som una Rosa, la manescal del poble. Sé que no me voleu fer mal, però si me deixo escoltar-la, possiblement la podré curar. No, no se me menjarà, no?
La drac se la va mirar als ulls i va dir,
menjar-te? No, però si a mi no m'agrada la carn.
No, i do, en un poble estan ben convençuts de que tenen ganes de menjar-me.
I do, estan ben equivocats perquè estic ben enfadada amb ells. I si no fan els que els hi he demanat avui de matí, els hi cremaré tot el poble. Ja els hi he dit que volia les meves poncelles i les meves roses.
Ah, va, que bo. És que clar, roses, és que ells estan convençuts que heu demanat a la doncella Rosa, que som jo, o Rosa. Per això se pensaven que era a mi que me volíeu.
Na Rosa va examinar el drac. Després de veure que tenia els ulls grocs i el batec que li feia el ventre, ho va tenir clar.
Digo, no estoy bien. Me ocupo.
Clar, clar, està clar. Vostè té un còlic. És evident que ha menjat alguna cosa que no li ha caigut bé.
És que darrerament no menjo gaire bé.
Perquè t'ho diré, quan t'arribaron una panada jo no la feia tan grossa.
Això lluny, però la panada.
Lluny, i una botella d'aigua, recient fetes, per sols.
I el que necessites, clar, en tantes panades no és bo això. El que necessites és una infusió. Però de què? Ja està. De roses.
En aquell mateix moment havia arribat corrent i cridant en Jordi.
En Jordi cridava.
Les roses, no et vol a tu. El que vol són les roses.
Clar, i és exactament el que necessita. Una infusió de roses.
Una infusió de roses, per?
La pobra té un mal de panxa molt gran. Oh. Alguna cosa no l'ha caigut bé. I jo sé que alguns rèptils mengen flors silvestres per ajudar les seves digestions. Està clar que necessita una infusió de roses. Anem a cercar, no?
Hi ha un problema. Les roses dels jardins estan destrossats. I haver dut les ovelles a pasturar al puig ha provocat que no quedi ni una en tota la muntanya.
En aquell moment, tots dos varen baixar els ulls cap a la solapa de la bata de na Rosa.
Oh.
I varen mirar la rosa que en Jordi li havia regalat. Na Rosa es va llançar al coll d'en Jordi i li va fer una besada a la galta.
I per fin hem trobat...
Per fi! T'estim! Ets el millor, Jordi!
Na Rosa
Gràcies.
Va preparar la infusió a la drac i mentre se la bevia va contar la seva història a na Rosa i a en Jordi.
Hola, som na drac croissant. Des de molt petita vaig adonar-me que no era una drac com les altres. Som vegetariana. Vaig partir de França, el meu país, pensant que no seria acceptada per la resta de drac. Primer vaig anar a fer un càsting a Juego de Tronos, però no me van voler perquè era dona. Després vaig refugiar-me en aquest puig, perquè tenia molta de vegetació i creixien boledes, lletugues, cebes, apàrrecs, bolets i molta vegetació en la que me podria fer unes amanides formidables. I com no? Oh, les roses, els seus pètals vermells, els hi donaven un color i un sabor exquisit. Eren dignes d'un parell d'estrelles Michelin. Mm. Però quan els pastors del poble varen dur els seus animalots a pasturar per aquí, varen arrasant tota la vegetació. I a mi no em va quedar més remei que alimentar-me de carn. Segur que és això que m'ha caigut malament, la carn.
Bé, tampoc no tant la carn, que també és bona. Si no ho fet d'haver deixat de menjar verdures, clar, és que és important menjar de tot, i especialment les verdures han de dominar la nostra alimentació.
Hem de contar la teva història a la gent del poble i segur que trobarem una solució.
Amb la drac croissant recuperada, en Jordi i na Rosa baixaren cap al poble i varen reunir tot el poble a la plaça, on després de presentar-se, la drac va començar a fer el seu discurs.
Me aburro!
En primer lloc, us vull demanar disculpes pel meu comportament de l'altre dia. Ho vaig fer sense voler. Però és que estava molt, molt enfadada. I ara me sap greu l'ensurt que us vaig donar quan us vaig dir que volia les poncelles i les roses. Supos que no me vareu entendre la meva accent francès. Bé.
Lo veig? Ya os dije yo que había dicho algo de goce. Goce.
La drac croissant va contar tota la seva història i davant la comprensió dels veïns, el batle, aquesta vegada sense consultar ni els savis, va dir...
En fi, en primer lloc, et volen transmetre que per nosaltres és un honor tenir-la com a veïna del poble.
Clar, bravo! Sí, bravo! Bravo! Bravo, aquesta drac.
Veïns i veïnes, el que ha caracteritzat sempre el nostre poble ha estat la convivència i el respecte que ens tenim els uns amb els altres, sabent que la diversitat ens fa més rics i més forts.
Ah, que sí, bravo! Bravo, que et balla!
Per això, com a balla del poble, vos demano que vigileu les pastures dels vostres animals, que sembrem el seu aliment i que no surtin de la vall, fent així que es converteixi en una activitat sostenible, perquè el benefici d'alguns no sigui mai el perjudici dels altres.
Bravo!
Bravo, Miguel Ángel, bravo! Ara sí ja et sabut llegar el drac per les banyes.
I així va ser com a partir d'aquell 23 d'abril tot va tornar a la normalitat, tant el poble com el Puig Fumat, que en uns mesos va tornar a lluir engalanat en les seves roses silvestres. Mm,
i en els llibres va quedar recollida la comprensió d'aquell poble que va aprendre a no jutjar les situacions i que convé actuar sempre de forma pacífica.
És que això ha estat, vamos, paz y amor.
Vamos.
Paz y amor és el que s'ha de fer. L'amor d'en Jordi, que el va dur a no conformar-se en el que, la majoria pensava, sinó emplear la raó. Però especialment la valentia i els coneixements d'en Rosa, perquè la combinació entre la seva formació, és a dir, era menescal, havia estudiat veterinària, i la seva curiositat varen fer que descobrís el que li passava realment a la drac croissant. I des d'aquell moment, a l'escut del poble, hi ha una rosa ben vermella. I cada 23 d'abril, els enamorats es regalen roses que es pengen aquí a les camises i als jerseis, i a totes les biblioteques de l'illa, com han fet ara aquí, a la nostra Can Llobera, es conta la llegenda d'en Jordi, el drac i na Rosa.
Molt bé!
Molt bé!
I fins aquí ha arribat la verdadera llegenda de Sant Jordi, Norbera. A banda d'en Bones, volem aprofitar per donar moltes gràcies a tot per haver vengut, eh? A nos papàs, a les mamàs, predins, tiets, tietes...
La Margelina no ha pogut venir!
I sobretot a vosaltres, que sou protagonistes de Conte Contes, o no?
Sou molt pacients i ho heu fet molt bé.
Ho heu fet superbé, per això.
Molt bé!
Vos feim un aplaudiment. També no volem acabar sense donar les gràcies, molt especialment a en Cati i a en Pere, que són un poquet... Que són bones en Pere.
Canyavera,
Rus. Bravo! I a tots els membres de l'Ajuntament i de més, que T'han confiat en la cera d'Ubagos per fer-ho compte-comptes. I ara m'agradaria que fes-ho un superaplaudiment. Primer de tot, a les tres nines de la ràdio, que han manejat. Han manejat un personatge, na Maria, na Àngels i na Joana.
Han fet una feinada, Bruno.
Han fet superbé.
Això, Miquel Àngel, són hores extres, oh?
Apunta, apunta. I nosaltres, altra coseta, també. Un dinerillo, altra cosa, però bé, ja està.
Que no m'hagi perdit.
Després, en Ferran.
Supertècnic.
Tu, botona, t'ha fet que això se sentís. Ha fet que això se sentís tan i tan bé. Ara ho sabrem, Rafael, s'ha sentit bé avui, això?
Sempre hi ha problemes.
Però hem de saber si
s'ha passat.
De l'altre.
Posarem un poc cas.
Hem fallat molt, és que era de veure això.
Ho som ben vago.
I després, un aplaudiment a na Natàlia, a la Drac Croissant.
Bravo!
En Pet Toni Melón. Ubalda
de veres,
En Mateu, Toni Drové i Andrés Nevado. Nanila, que mos ha fet de na Marina, però també de na Rosa. I després, bueno, en Ferran, que ha fet de Ferran.
I de Jordi.
I de Jordi.
El català.
El català. Català.
I en Pet, que ha fet de Pep.
Sí.
I
no sé res més.
I en Joan Rafael Coves ja ha fet aquesta adaptació d'aquesta llegenda, la verdadera llegenda de Sant Jordi.
Un fort aplaudiment.
I no bona neu que hi hagi mirat de 7 euros. 7 euros. Tenir totes les talles. I pegatines.
Bueno, i com acaben-ho comptes sempre? Compte comptat.
Conte acabat!
I qui no s'alci és que teu cul fora d'at! Potser no en teniu, podeu agafar una ferretina i recordeu...
Les camisetes són a 7 euros,
un taller,
barato, les nostres hosteses vos guiaran.
I donarà canvi. Podeu anar passant a les taules.
Visca, pollença, visca, sou borada, sou gent de mare.